El cafè de la ràdio. Allà on siguis, escolta'ns online. En directe.radiosabadell.fm.
El cementiri de Sabadell comptarà amb un espai destinat al dol perinatal. Serà una àrea que estarà pensada perquè les famílies puguin recordar els seus nadons que no van poder néixer o no ho van fer en vida o als pocs dies de néixer. El tinent d'alcaldessa de Serveis a les Persones, Eloi Cortés, explica com ha de ser aquest espai.
Actualment estem en procés de redactar i de definir el projecte d'urbanització i ordenació de la carretera del Mig, el tram de la carretera antiga de Caldes que creuava el cementiri, que ha de ser un espai que connecti les dues zones del cementiri, que faciliti l'accés i el trànsit dels vianants i que disposi de nous espais funeraris de dol i de memòria. Un dels criteris que hem establert és que el projecte contempli la creació d'un espai de dol perinatal i un cop finalitzi la redacció del projecte i la seva distribució en fases podrem posar calendari i explicar i ensenyar com seria aquest nou espai de dol perinatal.
Tot plegat s'ha donat a conèixer coincidint amb el Dia Internacional del Dol Perinatal, que s'ha celebrat aquest diumenge i que ha fet que l'Ajuntament hagi il·luminat el consistori de color blau. Ho ha fet adherir-se a la iniciativa de les associacions Humanmita, Anel Vallès i la Capsa dels Records, que aglutinen persones que han patit un dol gestacional i perinatal.
Ja t'he fet un lloc entre la panxa i el cor. No vindràs i sé que estàs fet de record.
Però avui, en el marc del Dia Internacional del Dol Perinatal, al Cafè de la Ràdio volem escoltar el testimoni de dos sabadellencs que han viscut de ben a prop una mort perinatal. La del seu fill Joan, que va néixer sense vida a les 20 setmanes de gestació, fruit d'una fissura al sac i d'una pèrdua de líquid amniòtic. Avui, al Cafè de la Ràdio, rebem el Joan Llivina i l'Anna Berniel. Molt bon dia i moltíssimes gràcies per acompanyar-nos avui al programa.
Molt bon dia.
Estem parlant avui del Dia Mundial del Dol Perinatal. Expliqueu-nos una mica la vostra història. Què és el que va passar?
Doncs la nostra història va començar cap a les 18 setmanes de gestació. Ens trobem que una nit començo a tenir pèrdues. Pèrdues que no paren, que em semblen molt estranyes, que ens espantem una mica i decidim fer una mica ruta per l'hospital. Vam anar primer a un centre en el qual ens van indicar que tot estava correcte, que no hi havia pèrdua de líquid, no ens van analitzar res, que el bebè estava correcte i el dia següent vam anar al ginecòleg que ens portava en aquest cas i també tot estava perfecte. Ens van donar antibiòtics i vida normal. Al cap de les setmanes sí que vam anar a un altre centre perquè vaig començar com amb uns dolors a la zona abdominal bastant forts i tot correcte. Sí, no va ser res més. L'únic que ens van dir és ens crida una mica l'atenció de que potser hi ha una mica menys de líquid del normal. Però tu fes vida normal, això no passa res. Fa dos dies que t'has fet l'eco, per tant, tot ha de ser normal. Tu vida normal i ja està. I va haver-hi un dia que va ser el moment de Joan. Em sembla que això potser no li estem donant la importància que hauria de ser i em vaig posar en contacte amb el meu ginecòleg i a partir d'aquell moment vam anar, ens va citar i des d'aquell moment ens vam quedar ingressats, ens va dir que no hi havia líquid i que havia d'estar com a mínim 10 dies allà, en repòs absolut, sense moure'm del llit i aviam què passava.
I a partir d'aquí entenc que comença un procés complicat, no?, d'incertesa absoluta, que al final acaba malament, no?
Sí, acaba malament. Durant aquells dies, a més, vaig agafar Covid, per tant em vaig haver d'aïllar. Per sort em vaig aïllar amb la meva mare, perquè no em podia moure absolutament res del llit. I llavors estava totalment a expenses que tothom m'ajudés, perquè no em podia ni aixecar el lavabo. I, de cop en quan venien a fer-me algun tipus d'ecografia, no anava bé. I així vam seguir amb antibiòtics i esperant, fins que el dia 18 de juliol del 22 ens van dir que no hi havia res més a fer i que s'havia de fer la interrupció de l'embaràs.
I això, Anna, és un part?
Això va ser un part. Va ser un part molt dolorós. Va ser moltes hores sense medicació, amb molt dolor. O sigui, jo recordo molt dolor i va ser un part de moltes hores, des del matí fins a mitjanit, amb pastilles vaginals cada 4 hores, amb tactes, tu estàs allà, estàs amb hemorràgies, no saps què està passant, perquè no saps si estàs expulsant a la teva criatura o no. Tampoc hi ha ningú que et recolzi, et venen. Com estàs? Vale? Estàs bé? Necessito més medicació perquè no podia aguantar-me. I no feien gaire cosa més. A l'hora d'anar al lavabo t'acompanyaven, no miris, tu no miris. Evidentment miraves per saber què estava passant en el teu cos, perquè t'estaves desagnant, bàsicament, i tampoc no vam trobar cap tipus de recurs ni de persona que vingués a veure com estàvem a nivell psicològic, ni ajudar-nos ni a recolzar-nos en aquell moment.
Joan, des del teu punt de vista, com vas viure aquelles hores?
Doncs molt més complicades, molt més dures que el part, per exemple, de la nostra filla, que actualment té 5 anys. Un dolor que és doble o triple, perquè el propi dolor de la pèrdua és el d'haver de viure un procés que crec que el fa més dolorós, el fa més llarg, fa que el record s'enquisti més, que recordis absolutament cada un dels segons en els que doncs, va estar 12-13 hores des de que va començar el procés fins que doncs, el nostre fill Joan doncs, el va expulsar. I la veritat és que res del que s'aplica en aquest protocol, o en el nostre cas, doncs, ens va ajudar a que això fos més lleuger, o que ens pogués ja començar a ajudar a gestionar aquest dol.
Clar, parleu de tot aquest procés. Entenc que aquí hi ha el moment en què us diuen això no va bé, hem d'expulsar aquesta criatura, hem de parir aquesta criatura. Com és aquell moment? Com és aquella sensació? Tu ja ho tenies coll avall perquè portaves dies ingressada... És la qüestió definitiva de que saps que això ja no anirà on tu vols que vagi. Com ho recordes, Anna?
Jo ho recordo que encara que tu penses que allò acabarà malament, sempre tens aquella esperança de que el dia que arribes et fan l'ecografia i et digui, mira, s'ha regenerat el líquid.
Perquè això pot passar, eh? Us van dir
això
que
podia
pot passar.
O sigui, ell sempre, en aquest cas el metge, sempre ens deia d'aguantar els 10 dies, perquè hi havia casos en els quals el no haver líquid, la fissura en aquest cas es tapava i per tant es començava a regenerar el líquid, perquè el nostre fill no tenia cap tipus de dificultat en els seus ronyons. Per tant, aquest líquid s'hauria de regenerar de forma automàtica. I no va ser així. Però també ho vam viure d'una forma doncs, molt malament, realment. Perquè a mi em van baixar sola a consulta, ens haurien d'haver citat al migdia, que era quan Joan podia estar amb mi, ens van citar a primera hora, em van baixar sola, em van tapar la pantalla, ell va mirar la seva pantalla i em va dir no hi ha res a fer, s'ha de començar el procés de part.
Vas començar el part sola, per tant.
Sí. No, en aquell moment és la notícia que ens van donar. Després el part sí que quan ens van baixar a la sala de part sí que estava amb ell. Però en aquell moment, en el moment en què a mi em donen la notícia, jo estic sola, sí, sí, a consulta.
No només la notícia, sinó que en la primera administració del que són les pastilles abortives i en les que indueixen el part, està sola. Sense cap mena de tacte ni de voluntat de fer una mica més humà aquest procés. Cosa que tampoc hagués passat res per esperar-nos mitja hora, portàvem 10 dies, no hi havia risc. Malauradament no hi havia risc per ningú esperar-nos una mica més, i la veritat és que bueno, tot això encara la va fer sentir més sola, i òbviament qualsevol cosa que li va explicar en aquell moment doncs estàs en estat de xoc i realment no ets capaç de gestionar tot el que t'estan dient. I en aquell moment tampoc sabia, ni ella ni jo, tampoc sabíem si era un procés que en duraria 2 o en duraria 12 d'hores, com va acabar succeint. No sap si exclusivament succeirà. És una de les coses que tampoc t'explica, no? Escolta, em puges a l'habitació, jo expulsaré el meu fill a la cunya del lavabo, em baixaràs a quiròfan, podré tenir l'epidural si tinc dolor. Tots aquests dubtes que potser en un part normal, tradicional, una criatura que neix en vida, doncs hi ha l'acompanyament doncs, d'un ginecòleg i d'un pediatre, perquè òbviament la criatura doncs, necessita d'unes atencions, aquí no. I la veritat és que hi havia un desconeixement i una falta d'informació doncs, que a nosaltres doncs, se'ns va fer més obscur tot aquell temps que vam estar esperant.
I clar, amb tota aquesta motxilla, baixeu a la sala de parts, teniu la criatura, veu poder veure la criatura, veu poder tenir la criatura amb vosaltres?
No.
Per decisió vostra?
No. De fet, nosaltres, bueno, jo, mentre em van donar aquesta notícia, com ja ho havíem parlat amb el Joan dies anteriors, doncs jo li vaig plantejar al ginecòleg que nosaltres volíem veure la nostra criatura i ens volíem acomiadar d'ella. I ens va dir que, bueno, que sí, que ell sabia que a nivell psicològic era algo que es recomanava, però que en el nostre cas, pues, que no ens recomanava. Perquè, bueno, les paraules textuals que ens va dir és sortirà a trossos i macerat. Clar, en aquell moment ets tan vulnerable, estàs tan desinformada, estàs a nivell emocional tan desbordada que t'ho creus i et crees una imatge en el teu cap que és tan dantesca que tu mateixa decideixes no veure'l. De fet, jo vaig intentar convèncer el Joan de dir-li que niño, ens han dit això, o sigui, millor que no ho fem perquè potser serà pitjor aquesta experiència que no el fet de poder-nos acomiadar.
Si ets una persona racional i esperes fer aquest pas, veure el teu fill nat sense vida per començar el dol i concloure que sí, doncs que hem sigut pares, que hem tingut un fill, que us hi Joan, però que ha nascut sense vida, i el que aquesta persona, o les que siguin, et plantegen que el que veuràs serà tan negatiu pel teu record i pel teu procés de dol que t'ho desaconsella, doncs, malauradament, ens el vam creure i, evidentment, doncs, vam entendre el que ens deia i no vam poder ni veure, ni poder estar, ni poder abraçar el nostre fill.
I a posteriori, no sé si a través de l'autòpsia, si a través d'alguna informació que hi pugui haver, heu pogut com a mínim construir-vos una imatge?
Sí. De fet, també ens van fer una autòpsia sense que nosaltres ho sapiguéssim, sense cap tipus de consentiment, perquè, clar, tu no t'ho expliquen i tu tampoc saps què fan en aquest cas. Llavors, ens vam trobar l'informe i vam decidir sol·licitar les fotos de l'autòpsia a l'hospital. En aquest cas, per sort, les van trobar, ens les van facilitar i per nosaltres va ser, doncs, a part d'una experiència, bueno, molt maco, el fet de poder posar-li cara al nostre fill, ens va donar una sensació de pau i de tranquil·litat, el fet de veure aquelles fotos.
Sí, jo ho defineixo com és reparador. O sigui, va ser la primera cosa, el primer fet que ens va connectar al que nosaltres buscàvem quan vam demanar poder estar amb ell, poder veure'l, poder abraçar-lo. I de fet, el que allà vam veure va ser el que en la nostra ment havíem imaginat que com fos el nostre fill. I són imatges que guardem amb molta estima i amb molt amor i que, evidentment, tard o d'hora, doncs, la nostra filla, que ara té 5 anys, doncs, algun dia doncs, també compartirem, perquè per ella també, encara que aquí no hi sigui avui, doncs també és una pèrdua pels germans i per les germanes, i ens estimem aquesta foto com ens estimem el Joan, doncs, moltíssim.
I amb tot això, amb tota aquesta motxilla, quina recança us queda? És a dir, teniu la sensació que si hi hagués més informació, si de normal aquestes qüestions s'expliquessin més, vosaltres hauríeu sabut quins drets teníeu i podíeu reclamar?
Sí, considerem que hi ha molta falta d'informació. Clar, el que passa és que si ja tenim un tabú sobre la mort, el fet de parlar de la mort quan realment esperem la vida, encara és més dur per la gent. O sigui, tu trobes que et trobes sol. O sigui, ningú vol parlar d'aquest tema. I quan parles i et mous i arribes a contactar amb associacions i amb gent molt bonica que trobes pel camí, te n'adones que hi ha molta desinformació, que en els centres mèdics no t'informen, no et donen opcions, no saps quins drets tens, perquè tu pots tenir el dret de disposar del cos del teu fill, independentment de les setmanes de gestació i del pes de la criatura, i això ningú t'ho diu. De fet, nosaltres podíem haver enterrat el cos del nostre fill i tampoc ens van permetre això. Llavors sí que falta doncs, més informació, més mobilització i que la gent sigui més conscient dels drets que té.
I amb tot això, com heu, de quina manera esteu treballant, entenc, perquè encara esteu transitant segon aquest dolor, no? Ha passat un any i poc. De quina manera, com ho heu aconseguit, quins mecanismes heu trobat, de quina manera esteu intentant superar els tres, perquè parlàveu de la vostra filla també, com ho esteu fent per fer front a aquesta realitat?
Bé, sens dubte, al final, com molts processos com aquest, en el moment en què estàs en contacte amb persones que han pogut passar pel mateix i et poden... De fet, és a través d'aquesta gent i d'aquestes associacions que hem tingut accés a aquesta, quan parlava l'Anna, d'aquesta falta d'informació, no? D'aquesta mobilització, doncs ha sigut... Per això existeixen, perquè aquesta informació realment no està arribant a les persones que viuen aquest procés, aïllades, en una habitació actualment. El que ens fa posar més tristos és que segurament, mentre estem gravant aquesta entrevista, hi ha algú en una habitació que està passant pel mateix i probablement agrairia tenir una informació al respecte. Per tant, el que a nosaltres ens ha servit ha sigut compartir-ho, explicar-ho, no només a nivell d'associació o d'algú que hagi passat pel mateix, sinó també amb amics i família. De fet, l'amplio, el dol el passa com en una família, quan es mor l'avi, doncs el passen tots, els fills, els nets... I també els nostres pares doncs esperaven un net i malauradament doncs no hi és. I això és una de les coses que per nosaltres també és important, el recolzament de la família, de les associacions i evidentment que tothom, que tots els professionals que es dediquen a això coneguin els nostres drets i que ens els deixin doncs gaudir.
I per superar-ho, no sé si heu trobat, perquè moltes vegades diuen, no, que tenir algun record físic del que ha passat ajuda quan no hi ha res palpable, no? No sé, alguna vegada parlant amb psicòlogues expertes en dol perinatal, parlen de posar una caixa de records, de buscar algun mecanisme perquè allò que no és tangible, no? I allò que deia l'Anna ara, que moltes vegades la societat diu, oblida i fa pensar que no ha passat res, no? Doncs que per vosaltres sí que ha passat i que ho tingueu tangible, això per vosaltres ha estat important, us ha ajudat? Heu fet alguna cosa?
Sí, de fet, jo personalment he intentat fer tot el possible que podia fer, des de la caixa del records, des de portar un tatuatge que me'n vaig fer pensant en ell, tot el que podem i més. De la meva idea quan vam sol·licitar les fotos de l'autòpsia era tenir un record i els hi vaig demanar tot el que tenien per poder fer aquesta capsa, per poder tenir algo tangible que em recordés, que això no s'oblida, que una cosa és que tu ho hagis viscut i evidentment és algo que mai oblidarem, però que s'ha de parlar, s'ha de compartir. Tenim aquesta capsa amb poques coses, perquè realment tenim fotos d'ecografia, un pitet quan vam decidir el nom que jo li vaig regalar al Joan, i poca cosa més, perquè realment no ens han donat aquesta possibilitat de tenir res més, ni fotografies maques, perquè les fotografies d'autòpsia no són fotografies maques, ni tenim unes empremtes, ni tenim una pulsera, no tenim res, perquè ens van negar aquest dret a poder tenir. Perquè si ens fixem en els protocols que han de seguir els hospitals, no és el que ens va tocar a nosaltres.
Moltes gràcies per haver-nos acompanyat i haver-nos obert la vostra experiència d'aquesta manera. Gràcies.
Moltes gràcies.
El cafè de la ràdio.